Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dilluns 14 de gener de 2013. Josep Antoni Duran i Lleida diu en el seu blog que el procés per aprovar la declaració sobiranista al Parlament de Catalunya no ha començat bé. En unes declaracions, també aquest cap de setmana, el nou conseller de la presidència, Francesc Homs, també portaveu del govern, va dir que algú ha filtrat interessadament aquest document abans d'hora. Doncs bé, el document que hem conegut, teòricament, només el coneixien Convergència, Unió i Esquerra, que són, per dir-ho així, els tres socis parlamentaris. Duran Lleida és crític amb la manera de tirar endavant aquesta declaració, senzillament perquè només compta amb poc més de la meitat de l'arc parlamentari. I l'objectiu és sumar a aquest consens al PSC i Iniciativa. Pere Navarro va lluitar aquest cap de setmana amb el mateix PSOE per intentar que es reconegui el dret a decidir, però Alfredo Pérez Rubalcaba, secretari general dels socialistes espanyols, va dir dissabte que no es reconeixerà mai des d'aquesta formació que Catalunya pugui decidir lliurement el seu futur dins o fora d'Espanya. Queda clar, doncs, que dintre i fora dels socis de govern català hi ha un problema en aquesta declaració sobiranista. Veurem com es resol. Passen 2 minuts de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el David García i el Ferran Capdevila a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem com cada dia resumint l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, el líder d'Unió Democràtica ha publicat un apunt en el seu blog aquest cap de setmana on diu que el procés per consensuar una declaració sobiranista no ha començat bé i proposa començar de nou per elaborar una proposta on puguin ser-hi també el PSC i Iniciativa.
Duran ho argumenta afegint que el procés iniciat a Catalunya és ple de dificultats i que, per tant, demana l'acord de com més forces polítiques, millor. A l'apartat de comentaris amb els lectors, Duran ha comentat que en una hipotètica consulta sobre la independència de Catalunya a nivell personal votaria no, però que Unió hauria de decidir el sentit del seu vot. També matisa que Esquerra Republicana no és el seu soci, sinó com els republicans i tenen un pacte d'estabilitat parlamentària.
El portaveu d'Esquerra al Parlament, portaveu adjunt, Oriol Amorós, lamentava ahir que el líder socialista Pere Navarro hagi manifestat que els socialistes es desentendran del Consell per la Transició Nacional.
Amorós, però, ha apel·lat a la coherència de Navarro perquè acabi treballant pel dret a decidir, com deia el seu programa electoral. Ha dit que defensa amb tota la intensitat que Navarro pugui votar no i que espera que ell defensi que ell pugui votar que sí. El republicà, a més, ha explicat que Esquerra negociarà fins a l'últim minut i l'últim segon perquè el PSC, Iniciativa i la CUP s'assumin a la declaració de sobirania que van començar a redactar Ciu i Esquerra.
La Federació Nacionalista diu, mentrestant, que està disposada a modificar el text pactat amb Esquerra per facilitar el consens amb altres partits. Ho ha assegurat el portaveu de Convergència i Unió al Parlament, Jordi Turull, que afirmava ahir que la seva formació ajudarà a fer que els socialistes catalans s'assumin a la declaració de sobirania pactada amb Esquerra de cara al ple del Parlament del dia 23.
En declaracions a Catalunya Ràdio, Turull demanava als socialistes que fins aquell dia facin més de PSC que de PSOE a Catalunya. El conseller d'Economia, d'altra banda, Andreu Mascolell, ha advertit que els pressupostos de la Generalitat pel 2013 seran de manteniment i subsistència i que en el millor dels escenaris caldrà aplicar de nou les retallades de la despesa que van afectar els funcionaris l'any passat. Mascolell ha subratllat que la retallada de la despesa pública que ha d'emprendre la Generalitat estarà en funció de si el govern espanyol accepta relaxar l'objectiu del dèficit per a les autonomies i passar del 0,7% previst a l'1,5% que es reclama. En l'escenari més optimista, que seria el d'aquest 1,5%, el conseller admet que caldrà repetir molt estem les mesures que van afectar el personal de la Generalitat l'any passat perquè el punt de partida serà l'any 2012.
Previsió, doncs, de retallades al govern català per aquest 2013, en el cas que la Generalitat hagi d'aplicar el 0,7% previst. Andreu Mas-Colell assegurava també ahir que la retallada de la despesa pública serà més gran i, per tant, les mesures que afectaran els treballadors de la funció pública aniran probablement més enllà de les aplicades aquest any que acabem de deixar. Altres notícies de casa nostra. La nit de dissabte, una dotació de trànsit dels Mossos d'Esquadra, segons vam saber ahir, sorprenia un grup de persones que portaven eines per tallar el cablejat elèctric.
Els detinguts, quatre homes sense documentació, es trobaven al voral de l'autopista AP2 de Banyeres del Penedès quan els Mossos els van interceptar. Els presumptes lladres portaven cisalles per tallar cables i cablejat elèctric en el moment de ser sorpresos, i en el vehicle on viatjaven hi havia cable elèctric tallat. Els quatre detinguts estan retinguts en dependències policials fins que puguin ser identificats i passin a disposició judicial. Se'ls imputa d'un delicte de robatori amb força.
Un motorista va morir ahir al migdia en sortir de la via a l'autovia A2 a Castellolí, a la comarca de l'Anoia, segons el Servei Català de Trànsit. L'accident es va produir cap a les 2 del migdia al quilòmetre 562 de l'autovia, on, per causes que encara es desconeixen, una motocicleta va sortir de la via i el conductor moria.
L'A2 es va haver de tallar en sentit Barcelona i cap a les 4 de la tarda ja es va poder normalitzar el trànsit en el punt del sinistre. Fins al lloc de l'accident s'hi van desplaçar 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels bombers de la Generalitat i també 2 ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM.
I l'últim adeu a l'actriu Anna Lizaran, que va morir dissabte, serà aquest migdia al tanatori de les Corts de Barcelona, una cerimònia oberta a tothom però sense càmeres. La cerimònia, organitzada per la família per acomiadar Lizaran, servirà per retre l'últim adeu a un artista que deixa un buit immens en tot l'àmbit cultural.
Actors, directors teatrals, amics, familiars i representants institucionals van assistir ahir diumenge a la vetlla per l'actriu que va morir, recordem, la nit del divendres. De manera unànime es va insistir en la gran pèrdua que representa la desaparició de Lizaran per al món de la cultura i de les arts escèniques.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dilluns. Apologia pura i dura de la pau, així va qualificar ahir el diputat navarrès de Bildu, Fernando Barrena, el clan popular a favor dels drets dels presos bascos, que va recórrer els carrers de Bilbao dissabte en una marxa convocada per la plataforma Herrira. La que sembla una altra concentració històrica va comptar amb l'assistència de polítics nacionalistes, amb l'excepció del Partit Nacionalista Basc, arribats de dins i fora d'Euskadi.
La multitudinària manifestació amb unes 150.000 persones, segons el recompte d'un mitjà de comunicació, va estar encapçalada per les furgonetes dels voluntaris que cada cap de setmana traslladen els familiars dels presos d'ETA a punts allunyats del País Basc per visitar-los. Entre molts altres, també hi van participar el diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Tardà, i coneguts rostres de l'Esquerra Berzale. També hi va donar suport l'alcalde de Marinelada, Juan Manuel Sánchez Gordillo. D'altra banda, diputats de Convergència i Unió, com per exemple el convergent Carles Campuzano i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i l'exsocialista Ernest Maragall, van subscriure un manifest que reclama el trasllat a Euskadi dels presos i també l'alliberament de reclusos amb malalties greus, entre d'altres reivindicacions. L'absència, però, més rellevant va ser la del PNB.
L'Assemblea Nacional del Partit Nacionalista Basc precisament va escollir aquest cap de setmana Andoni Ortúzar, nou president de la formació per als propers 3 anys. Ortúzar substitueix en el càrrec l'ara lendakari Íñigo Urkullu, que va renunciar al lideratge del partit perquè en aquesta formació es considera incompatible amb el càrrec de president basc.
Ortúzar ha advocat per un nou model d'estat perquè l'actual no val per Euskadi ni per Catalunya i tampoc sembla que valgui per Espanya en les seves primeres paràboles en el nou càrrec. El nou president del PNB ha fet també un oferiment al diàleg que ha dit espera que no quedi en un no-res. S'ha mostrat disposat a parlar i, si és possible, acordar, però amb 2 premisses bàsiques: el respecte a la bilateralitat i el reconeixement de la identitat nacional basca i el seu dret a decidir el seu futur.
i la portaveu de les plataformes d'afectats per la hipoteca de Catalunya, Ada Colau, ha anunciat que esperen lliurar més d'un milió de signatures per impulsar la iniciativa legislativa popular a nivell espanyol a favor de la dació en pagament de l'habitatge, contra els desnonaments i pel lloguer social dels pisos buits.
Colau ha explicat que les plataformes d'afectats per la hipoteca de tot l'Estat lliuraran les signatures el dia 24 de gener, serà a Madrid, i a partir de llavors iniciaran una nova campanya de reivindicació que arrencarà manifestacions coordinades a tot l'Estat. Durant una reunió del col·lectiu, Colau ha celebrat que la societat comparteixi cada cop més les tesis dels afectats. Les plataformes de tot l'Estat han fet balanç aquest cap de setmana a Barcelona de la tasca des de la seva creació, que ha mobilitzat milers de persones i ha aconseguit que una bona part de la societat doni suport a les tesis de les plataformes davant del poder polític i també de les entitats financeres.
En plana internacional, milers de persones, 800.000 segons els convocants i 340.000 segons la policia, es van manifestar ahir a París per protestar contra el projecte de llei de matrimoni entre persones del mateix sexe i l'adopció per part d'aquestes parelles. Un projecte presentat pel govern de François Hollande al novembre i que ha d'arribar al Parlament, a l'Assemblea Nacional Francesa, a finals d'aquest mes.
La marxa convocada per la plataforma Manif pour Tous va començar al migdia des de tres punts diferents de la capital per finalitzar l'esplanada del Camp de Mart al peu de la Torre Eiffel. Una de les reivindicacions dels convocants és que el president François Hollande sotmeti el text de la llei a referèndum. D'aquest diumenge dona continuïtat a les diferents protestes que han tingut lloc en altres regions de França des que es va presentar aquest projecte.
Precisament França és notícia també en el terreny militar perquè la Força Aèria Francesa va executar ahir diverses operacions de càstig contra objectius salafistes al nord de Mali, en particular dipòsits d'armes i camps d'entrenament segons fonts del Ministeri de Defensa del país africà.
Aquestes incursions aèries, segons les mateixes fonts, també van anar acompanyades d'avenços sobre el terreny. D'altra banda, el ministre francès d'Afers Exteriors, Laurent Fabius, ha assegurat que ja s'ha aconseguit frenar aquest avanç a la fista cap al sud de Mali, però que encara s'ha de mantenir l'ofensiva perquè el país africà pugui recuperar la integritat territorial.
Tres anys després del terratrèmol que va afectar Haití, diverses ONGs han demanat a la comunitat internacional i als ciutadans que no oblidin aquest país, el més pobre d'Amèrica.
Tot i que molts governs sí que ho han fet, aquestes organitzacions no han deixat de lluitar per ajudar el país centreamericà més pobre de l'hemisferi nord. Les mateixes ONGs assenyalen que els principals reptes passen per reduir malalties com el còlera i el nombre de persones desplaçades, així com també promoure la construcció d'escoles i infraestructures de sanejament del clavegueram. UNICEF, per exemple, destaca la importància de cada donació particular. La Creu Roja també insisteix a la necessitat de millorar el sanejament, mentre que la ONG Save the Children incideix en la col·laboració entre governs, donants i organitzacions.
L'illa de Giglio, a la Toscana italiana, va recordar ahir les víctimes del naufragi del Costa Concordia, coincidint amb el primer aniversari de la tragèdia que va afectar aquest vaixell i que va costar la vida a 32 persones.
Aquest vaixell, ara convertit en atracció turística, continua encallat en el mateix punt on va embarrancar fa un any, mentre continuen encara les operacions per retirar-lo. Aquestes feines, i per evitar també un possible fuita de fuel, continuen i s'allargaran almenys fins a la tardor amb un cost d'uns 230 milions d'euros.
I Los Miserables ha obtingut 3 Globus d'Or i Argo el premi de millor pel·lícula dramàtica i millor director per Ben Affleck en la gala que s'ha celebrat aquesta matinada.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, el Barça de Tito Vilanova ha batut el rècord de punts històric en l'equador de la Lliga. Amb la victòria ahir a Màlaga per 1-3, els blaugranes acumulen 18 triomfs en 19 jornades i un empat, 55 punts sobre 57 possibles, més que en l'anterior registre.
Doncs sí, l'anterior marca estava també en poder del Barça la temporada 2010-2011, quan entrenat per Pep Guardiola va aconseguir 52 punts en la primera volta del campionat.
El Real Madrid del tercer any de José Mourinho a la banqueta no acaba d'enlairar-se a la Lliga i està ara a 18 punts al Barça.
Doncs sí, com dèiem, acaba la primera volta i sembla que la distància que el separa del Barça, 18 punts, l'ha fet desconnectar de la competició. Pamplona només va ser capaç d'arrencar amb un empat a 0 el dissabte Al camp del Coelho, Osasuna, l'equip blanc presenta les pitjors estadístiques des de la temporada 2005-2006.
En bàsquet destaquem que el Barça-Rigel jugarà a la Copa del Rei, estava ja virtualment classificat, tot i que va perdre de forma contundent a la pista de l'Estudiantes, 88-66.
Només dos dies després de guanyar l'Olympiacos al Palau, els blaugrana van tornar a oferir una imatge lamentable i van arribar a perdre de 34 punts en el tercer quart i a posar en perill, doncs, la seva presència en una fase final per primera vegada a la seva història. D'altra banda, el Caja Laboral va enfonsar la millor versió del bàsquet Manresa en una fatídica pròrroga per 95-101 i el Fiat Joventut va deixar el Lucens Montbusc sense copa, ja que va guanyar per 89-87.
I avui, tercera jornada del Mundial d'handbol i segona del grup A Granollers. Tunísia, que dissabte ja va donar molts problemes a França, va guanyar i de forma sorprenent Alemanya per 25-23.
I també en aquest grup, el duel sud-americà, el Brasil va superar l'Argentina per 24-20. L'últim partit d'aquesta seu va ser el de França-Montenegro, que va acabar amb clara victòria francesa per 32-20. Amb aquest triomf, el conjunt de Clot Omesa és líder en solitari del grup.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem l'informatiu. El papa, en les paraules prèvies a l'Àngelus, va assegurar que els cristians, com Jesús, han d'oferir la pròpia vida per la veritat i la justícia davant el mal del món. Benet XVI va destacar que Jesús és l'home nou que vol viure com a fill de Déu, és a dir, en l'amor. En aquesta línia va afegir que l'ésser humà que tria el camí de la humilitat i de la responsabilitat es decanta per no salvar-se ell mateix, sinó per oferir la pròpia vida per la veritat i la justícia. El pontífex va subratllar des de la finestra del Palau Apostòlic que el renéixer és el baptisme que Crist ha donat a l'Església per regenerar els homes en la vida nova. El papa va recordar, d'altra banda, que ahir s'acabava el temps litúrgic de Nadal i el va qualificar de temps de llum, la de Crist, que, com un nou sol aparegut en l'horitzó de la humanitat, dissipa les tenebres del mal i la ignorància. D'altra banda, ahir va ser també notícia que quatre dones ucraïneses del moviment feminista Femen es van despullar a la mateixa plaça de Sant Pere del Vaticà per expressar el seu suport als drets dels homosexuals. Tot això mentre Benet XVI pronunciava les paraules de l'Àngelus, unes paraules que no va interrompre. La policia i algun fidel van increpar aquestes dones i les van fer fora de la multitud que escoltava el Sant Pare.
I seguim parlant del papa Benet XVI, que va batejar ahir a la Capella Sixtina del Vaticà 11 nens i 9 nenes en un acte tradicional que té lloc coincidint amb la festa del baptisme del Senyor. El pontífex, com fa des de l'any 2008, va tornar a pronunciar l'homilia ahir diumenge en un tron col·locat en una de les parets laterals de la capella, segons la Santa Seu, per no tapar els frescos del judici final de Miquel Àngel de Buonarroti. Benet XVI va recordar que amb aquest sagrament els nens batejats alliberats del pecat original es converteixen en membres vius de l'únic cos que és l'Església i va fer una crida a pares i padrins perquè insisteixin en la importància de l'educació en la fe. El Sant Pare també va dir que, com en el baptisme de Jesús mostra el camí de la humilitat, tria per ser obedient a la voluntat de l'amor de Déu cap a l'home en el seu conjunt fins al seu sacrifici a la creu.
I l'Escolania de Montserrat viatja avui a Rússia per tercera vegada en els dos darrers anys. Dijous actuarà davant de 2.000 persones al Moscow International House of Music, en concret a la Svetlanov Great Hall, una de les sales més espectaculars i modernes de Moscou, amb l'orgue més gran de Rússia. El concert de l'Escolania, dirigida per Bernat Vivancos i acompanyada a l'orgue i al piano per Vicenç Prunés, s'inclou dins el Festival Internacional de Música Sacra de Nadal a Moscou. El programa recull una part de música montserratina i una altra de nadales tradicionals catalanes. Aquesta gira de l'Escolania, que tindrà lloc fins divendres, inclourà també visites culturals per la capital russa, tal com ja va passar l'any 2012 a Polònia, on van participar els escolans de Montserrat en el Festival Internacional de Música Antiga de l'Europa Oriental. Passen 3 minuts i mig d'un quart de nou. Principals titulars de portada a la premsa. El periòdico Barcelona s'acosta al seu abisme fiscal en relació a la difícil governabilitat de l'Ajuntament, segons aquest diari. La Vanguardia, Convergència, Unió i Esquerra replantegen el pla per sumar-hi PSC i Iniciativa. Es refereix aquest diari al pla sobiranista, al pla de declaració de sobirania. El punt avui, cap al consens també sobre aquest tema. El País, Rajoy ajorna la batalla legal contra el desafiament independentista de Mas. Diari Ara titula Navarro disposat a liderar el no, referint-se a la independència. Diari ABC, amb una imatge del príncep Felip amb uniforme militar, titula Adeu a l'últim caigut per Espanya. En aquest cas es refereix a un soldat mort a l'Afganistan. El Mundo, Josep Pujol admet que té diners en un paradís fiscal. Es refereix així a un fill de l'expresident Jordi Pujol. La Razón, la llei que prohibeix l'avortament per malformació s'aprovarà abans de l'abril.
Cada setmana Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la Salve a 1:00 del migdia i les vespres a 7:15 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 del matí. Cada dia, la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Es el momento de llevarte lo que mirabas en el escaparate y no te compraste, de ponerte de moda y a un precio que gusta, porque lo que quieres ahora se lo puedes pedir a las rebajas. Pídeselo a las rebajas del Corte Inglés.
Bruses, faldilles, pantalons i jerseis de dona per només 19,99 euros.
Pídeselo a las rebajas.
Demana-ho al Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. I a la ronda de dalt, un vehicle avariat provoca cues en sentit Besòs, avariat a la zona de Sarrià, ja des de Pedralbes, de fet des de Cornellà fins a la zona de Sarrià, cua important en aquesta ronda de dalt, això en sentit Besòs, anant cap al nus de la Trinitat. Aquestes aturades afecten i molt el que és l'autopista B23. Aquests vehicles també estan aturats 5-6 quilòmetres gairebé entre Sant Feliu i aquesta zona d'Esplugues, quan la B23 enllaça amb la ronda de dalt de Barcelona. A la C58 també en tenim un d'accident a tocar del nus de la Trinitat. Doncs bé, hi ha aturades de 7 quilòmetres des de Barberà fins al nus. C58 d'entrada a Barcelona i a l'autovia 2 a Castellbisbal hi teníem un accident, ja no el tenim, però encara hi ha aturades puntuals, quilòmetre, quilòmetre i mig, autovia 2, Castellbisbal, sentit Martorell. Hi heu d'afegir aturades que hi són en plena hora punta, vies que envolten Barcelona. És tot des del RAC, bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya, bon dia.
Bon dia, avui continuarem parlant d'algunes nevades a la zona del Pirineu Occidental, especialment cap al vessant nord del Pirineu Occidental, on es podrien acumular de nou fins a 10 centímetres a 900 metres, tot i que esperem nevades a qualsevol cota al vessant nord del Pirineu. I al resta del país, en general, doncs, parlarem de cel variable amb núvols alts i mitjans que aniran circulant. També cap a l'àrea dels ports. Atenció també al vent, perquè tindrem més tramuntana a la zona de la Costa Brava, també mestral al terç sud del país, zones elevades també del Pirineu, i en conjunt amb unes temperatures que seran una mica més baixes. El vent també farà no només que la sensació de fred sigui més acusada, sinó que es revolti del mar amb àrees de forta maror cap a la Costa Brava. De cara a demà, atenció, perquè es manté aquest flux de vent del nord-oest, tornarà a arribar a un sistema frontal que acumularà molta humitat cap a la zona del vessant nord del Pirineu, i esperem que hi hagi de nou nevades, demà més intenses a l'àrea del vessant nord del Pirineu, però podrien arribar a qualsevol punt de la serralada, també de la zona del Prepirineu, en general cap al terç nord, també algunes precipitacions. A més, demà també tindrem vent, possibilitat que superin els 90 km per hora a gran part de la meitat sud del país, ponent també cap a la zona del Pirineu. Per tant, atenció demà a aquests fenòmens de vent i neu, també, cap a la zona del Pirineu. Demà les temperatures, tot i així, pujarien una miqueta. Ho deixem aquí de moment. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó.
Ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments, a partir dels usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, que el funicular de Vallvidrera està fora de servei. El trajecte entre les estacions Peu del Funicular i Vallvidrera Superior es fa provisionalment per carretera. Normalitat pel que fa a la resta de línies dels ferrocarrils de la Generalitat, així com a metro, autobusos, tramvies i rodalies de Catalunya, segons ens indiquen els diferents operadors. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
El Banc de Sang i Teixits ha organitzat per primera vegada una campanya de donació a través de les xarxes socials per informar i trobar voluntaris. La campanya, que va començar divendres, durarà una setmana i vol pal·liar l'habitual dèficit de reserves de sang que hi ha després de les festes de Nadal. En parlem amb Gala Cortel, cap de promoció del Banc de Sang i Teixits. Senyora Gala Cortel, bon dia i benvinguda.
Hola, molt bon dia.
En què consisteix aquesta captació de voluntariat a través de les xarxes socials?
Bé, la veritat és que, bueno, aquesta marató, que tota el que ha estat l'acte central ha estat en aquests dos dies, divendres i dissabte, el dia 11 i 12, en aquests punts de Palau Robert i Diputació i els tres centres de donació, el que pretenia i on estava tot focalitzat era la màxima difusió possible a través, doncs, de la xarxa social del Facebook i del Twitter.
I durant aquests dos dies s'han assolit els objectius?
Sí, la veritat és que per nosaltres, doncs, estem molt satisfets. Estem ara fent el recompte ja final amb detall, però vam finalitzar el dissabte a les 9 del vespre amb 2.737 donacions. Per nosaltres és tot un èxit. Ens havíem ficat una fita, doncs, de 3.000 donacions. I, per tant, doncs, la veritat és que la participació, doncs, estarà al voltant d'això, perquè sempre hi ha persones, doncs, que tenien la intenció de donar, però finalment no han pogut. No? Per tant, sí que s'estarà molt en aquest xifra que nosaltres ens hem marcat.
Sempre la donació de sang és notícia quan la societat veu el perill que el Banc de Sang i Teixits pugui acabar la seva reserva, una reserva que globalment és per una demanda de 7 dies, però hi ha algunes variables, com el grup sanguini i d'altres. La situació és en aquests moments, o era abans d'aquesta campanya, pitjor que altres anys, després de Nadal, per exemple?
No, la veritat és que no. Nosaltres, de fet, ja portem uns anys organitzant aquestes maratons amb temes diferents i centrades diferents. És cert que aquest any sí que, doncs, volíem que, perquè sempre passen aquelles coses, no?, que la gent diu, és que no m'ha arribat la informació, no? Pues a través dels mitjans de comunicació, a través de les xarxes socials, doncs volíem arribar a tota la ciutadania perquè no hi hagués sin excuses a l'hora de participar. Les reserves, més o menys després de Nadal, estaven amb una xifra semblant a d'altres anys, però sí que és veritat que necessites una acció potent, molt gran, doncs perquè en poques hores doncs tornes a tenir aquests nivells normals, entre 8 i 9 dies, que et fan anar amb tranquil·litat.
Una última pregunta a nivell pràctic per aquells que ens escolten i potser no han donat mai sang, però s'ho poden plantejar aviat. Quins requisits s'han de reunir pel que fa a la salut personal, l'edat, etc.
Sí, és important recordar, i nosaltres sempre informem, que han de tenir, ser major de 18 anys, pesar més de 50 quilos, no estar en dejú i tenir un bon estat de salut, entenent per aquest, doncs, no trobar-se en una situació, amb una malaltia greu o infecciosa, però sempre en totes les campanyes hi ha un metge que acabarà, doncs, de decidir si aquella persona és apta o no per donar sang. I és important, doncs, també recordar que la sang no es fabrica i la sang és necessària cada dia. Per tant, a part de tota aquesta campanya que hem fet, doncs, nosaltres sempre recordem que cada dia es necessiten donacions i cada dia, doncs, hi ha diferents campanyes i als hospitals, als bancs de sang en als hospitals perquè un pugui acostar-se.
No només les campanyes com aquesta en marató de donació de sang, sinó tot l'any és apte per donar sang. Moltes gràcies, senyora Gala Cortel, cap de promoció del Banc de Sang i Teixits. Bon dia, felicitats per la vostra feina i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb el president de l'Observatori del Tercer Sector i expert en polítiques socials, Quim Sabater. Senyor Sabater, bon dia.
Molt bon dia.
També tenim amb nosaltres el doctor en oftalmologia i cirurgia oftalmològic, Joan Carles Reiteri. Bon dia, doctor Reiteri.
Hola, bon dia.
I des de Ràdio Principat, des de la Seu d'Urgell, avui comptem amb la presència de l'economista Josep Maria Grau. Bon dia, senyor Grau.
Bon dia a tothom.
Bé, Duran i Lleida és notícia perquè ha qüestionat la viabilitat de la proposta de declaració sobiranista amb el suport només de Convergència i Esquerra. És a dir, ell considera imprescindible que s'assumi molt més suport, és a dir, que s'ampliï els 71 diputats que ara per ara donarien suport a aquesta proposta. D'altra banda, Francesc Homs va criticar la filtració qualificant-la d'interessada, quan, clar, només coneixien el text Convergència, Unió i Esquerra. Aquí sembla que aquest, si podem dir-ho així, nou tripartit, Convergència, Unió i Esquerra, té alguna petita discrepància, o gran, segons com es miri, davant aquesta qüestió i la viabilitat. Durant està sembla que forçant que se suavitzi la cosa de la declaració sobiranista. Vaja, què en pensen vostès d'aquest tema i de com van les coses?
Home, sembla que s'estan barrejant com dos processos, no? I segurament impulsat per Esquerra Republicana, que vol explicitar la seva opció, que és radicar realment la independència, però segurament ens estem saltant el pas del dret a decidir, no? Que és el que segurament portaria a partits com el PSC i Iniciativa a participar en un referèndum o a optar per donar suport a un referèndum previ.
Potser un procés més neutre caldria, un procés de dret a decidir.
Semblaria que era previ, no? Que era el compromís que s'havia establert. Clar, aquí després les opcions polítiques juguen i cadascú es tira cap al seu costat i sembla que Esquerra Republicana, aprofitant la força parlamentària que té, està explicitant la seva opció clarament. Jo seria més partidari de fer un primer pas pel dret a decidir, i em sembla que això ajudaria també a anar incorporant gent a aquesta opció. Si les coses es fan de pressa, jo crec que sempre porten a fer-les malament, no? I més una decisió tan important com aquesta.
Per tant, vostè estaria d'acord amb Duran Lleida en aquest punt, que no ha començat bé, potser per...
Bé, no ho sé, d'acord amb Duran Lleida, en la meva opinió.
La seva opinió, sí.
Sí, jo crec que,
Reiteri.
Sí, que jo crec que un cop han passat les eleccions i els extrems que tothom manifesta davant d'una cita electoral i que ja s'ha constituït el govern, és bo que davant d'una fita com la del dret a decidir, que és important i que pot ser realment un canvi dràstic dintre de la nostra societat, s'intenti trobar el consens que es va perdre abans de les eleccions. Jo penso que és positiu, és positiu intentar sumar més forces polítiques amb aquesta proposta del dret a decidir. També separar el que és el dret a decidir amb l'estat propi. Jo crec que aquí s'està mesclant aquestes dues propostes, que si bé hi havia partits que ja en el seu programa electoral parlaven d'estat, altres no, altres sols havien parlat del dret a decidir. Per tant, crec que en Duran, en aquest sentit, posa les coses on han d'estar pel bé de la ciutadania. És a dir, per sumar quanta més gent millor, i que un cop s'hagi decidit el que es tingui que decidir, doncs la majoria de catalans siguin partidaris amb aquesta decisió.
Senyor Grau.
Bé, jo quasi enfocaria des de dos punts de vista. Un, en quant al tema de senyor Duran en concret, jo aquí veuria, en quant a la manifestació que ha fet, de totes maneres, doncs, que mostra una discrepància amb la seva pròpia coalició, tal vegada un petit ressentiment en contra d'Esquerra Republicana, tota vegada que el senyor Junqueras va manifestar amb el tema de l'afer Pallerols, sí, doncs que el senyor Duran hauria de dimitir, i suposo, sí, que això, a partir des d'aquest moment, doncs tal vegada ha volgut manifestar aquesta discrepància. D'una banda, això jo ho veig des d'aquest punt de vista, en quant a la necessitat d'unió, evidentment que sí que, doncs, si volen tirar endavant, i també estaria d'acord amb el que heu dit fins ara, que hauria d'anar per davant el dret de decidir, que no el tema de l'estat propi. Per tant, aquí sí que és evident que quan més, diguéssim, consens hi haurà, doncs millor per tirar endavant tot el projecte. De fet, no seria altra cosa que el compliment del que realment van dir les eleccions.
Sí, en la línia del que vostè deia, Duran anuncia també en el seu blog que vol cancel·lar un dinar amb Oriol Junqueras, precisament per això, perquè li ha demanat la seva... Ho diu explícitament, no? Li ha demanat la seva dimissió pel cas Pallarols. Recordem-ho, que també va ser notícia important afectant Duran Lleida per un altre motiu la setmana passada. Bé, ara repassarem altres temes que tractarem amb la tertúlia després d'aquesta primera roda d'intervencions. Sara, bon dia novament.
Hola, bon dia, Ignasi, a tothom.
Del tema de la declaració, proposta de declaració sobiranista, destaquem les reaccions, sobretot, de les diferents formacions.
Doncs sí, per exemple, el portaveu adjunt d'Esquerra Republicana al Parlament, Oriol Amorós, ha lamentat que el líder del PSC, Pere Navarro, hagi manifestat que els socialistes es desentendran d'aquest Consell per la Transició Nacional. D'altra banda, sí, ho ha dit que està disposada a modificar la declaració de sobirania pactada amb Esquerra per sumar el PSC, o així ho ha assegurat el portaveu de CiU al Parlament, Jordi Turull, que ha demanat als socialistes que facin més de PSC que de PSOE a Catalunya. I d'altra banda, Iniciativa veu possible l'acord amb CiU i Esquerra si mantenen el compromís de retirar la menció a l'estat propi.
A França hi ha hagut una manifestació multitudinària a París contra la proposta de reforma legal que doni via lliure al matrimoni homosexual.
Doncs sí, milers de persones es van manifestar ahir a París en contra d'aquesta llei del matrimoni homosexual presentada pel govern al novembre i que arribarà a finals d'aquest mes de gener al Parlament. I seguim a França perquè la Força Aèria francesa ha executat diverses operacions de càstig contra objectius salafistes al nord de Mali, en particular dipòsits d'armes i camps d'entrenament.
I d'economia destacarem que Andreu Mas-Colell anuncia retallades també, almenys iguals a les de l'any passat, per aquest 2013.
Doncs sí, Mas-Colell ha afirmat que la situació econòmica de les finances públiques de Catalunya és insostenible i que els pressupostos d'aquest 2013 seran excepcionals de manteniment i de subsistència.
Els pressupostos del 2013 que s'han de presentar encara, tot i que ja ha començat l'any. Gràcies, Sara. Més notícies a les 9. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
Una pausa i de seguida continuem amb la tertúlia.
Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit.
Ara, fins al 16 de gener, trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta. 3x2 en llet esterilitzada President, sencera, semi o desnatada. Si en compres 3, el litre et surt per només 63 cèntims.
A més, a Hipercor trobaràs 3x2 en més de 1.000 articles. Hipercor. Preu i per millor.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Vols conèixer la teva fertilitat? Vols aprendre a regular-la de manera natural, sense fàrmacs, ni mitjans quirúrgics, ni mecànics? Truca'ns, et podem ajudar. Planificació familiar natural. Telèfon 93 280 56 83. Consulta la nostra web renafer.org o contacta amb nosaltres a fertilidad@renafer.org. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Quatre minuts i mig i seran tres quarts de nou. Estem compartint la tertúlia d'actualitat amb el president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater, amb l'oftalmòleg Joan Carles Reitera i amb l'economista Josep Maria Grau. Bé, com creuen que pot evolucionar tot això fins al 23 de gener? Una filtració del document de la proposta sobiranista, Durant clar, que diu quan ha començat
veure,
bé...
Cal veure qui tenia interès a filtrar-ho, no? Perquè aquest document el devien tenir responsables de Convergència i Unió i responsables d'Esquerra Republicana. Si l'ha filtrat gent de Convergència i Unió, segurament tenia interès, potser, en provocar el que ha passat, no? Que hi hagi un cert rebombori. Si ho han filtrat Esquerra Republicana, potser era més amb la voluntat de dir que ells ja van pel camí del més directe. No sé, aquí caldria veure els interessos que s'amaguen a tot això. El que és cert és que tampoc és normal que en una... Vaja, penso, que en una negociació que pot ser tan delicada, d'entrada es filtri el document, sense donar opció als altres partits a participar-hi. Per tant, que ja se'ls digui, bueno, veniu cap aquí en lloc de dir fem-ho plegats. No? Em sembla que és un mal inici.
Clar, és la proposta que es presentarà al Parlament, però si la presenten només dues formacions, clar, sense haver-hi consens... Clar. Una votació més... Creuen que pot existir aquest consens?
I el propi procés per força, no? És a dir...
Mm-hmm. Digui, perdó.
No, jo crec que si realment es fa una proposta al Parlament i el nombre de diputats que d'alguna forma suporten aquesta proposta és més de 100, no? Que seria sumant els d'Esquerra Republicana, CiU, Socialistes i Iniciativa, doncs realment té una força important, no? Dintre de l'Estat espanyol, no? En canvi, si malauradament no es aconsegueix que aquestes altres forces polítiques comparteixin aquest document, doncs clar, es queda amb una força parlamentària molt més minvada per defensar davant d'Espanya això, no? Mm-hmm.
Senyor Grau, està d'acord?
Sí, totalment, clar. És que, a veure, el que sap greu, d'alguna manera, és que cada vegada que es planteja algun tema precisament relacionat amb quan el dret a decidir, inclús la pròpia independència, que quan hi hauria d'haver o s'hauria de manifestar més unió que mai entre els partits, resulta que cada vegada sembla que hi hagin discrepàncies o sembla que algú estigui interessat en que hi siguin aquestes discrepàncies, no? Per això diguem la filtració o no filtració. A veure, el mandat de les eleccions va ser molt clar, ja va sortir una majoria que volien el dret a decidir. Per tant, jo crec que per part de Convergència i Esquerra, com a mínim el que haurien de fer és tindre doncs, aquesta sensibilitat de cara als demés per precisament portar endavant el mandat que els hi va donar el poble.
Sí, a més aquí es dona la circumstància que el PSC, que es va manifestar pel dret a decidir en les eleccions, clar, agafa una posició radicalment en contra de tot el procés, sí, perquè està forçat pel seu posicionament i pel, suposo, la pressió del PSOE. Aleshores es perden es perden actius al llarg del procés, no? I segurament...
És que el PSC, aquesta és una mesa també de que, doncs, què passa amb els socialistes catalans envers del PSOE, no? Sempre que, d'una banda, semblaria que sí, semblaria que el senyor Navarro volia tirar per aquesta línia, però al final, doncs, sembla que pot més, diguem, la postura del senyor Rubalcaba, i doncs ara doncs treuen aquesta història nova de dir que volen buscar un canvi a la Constitució, quan realment doncs el PSOE ha estat en contra justament del canvi de la Constitució. Per tant, és una contínua contradicció, que això el que fa doncs és perdre, jo penso que com a mínim fer perdre temps, sinó més coses més importants, no?
No, jo crec que el PSOE, quan diu això, doncs únicament el que diu és que, a veure, si vostè juga a futbol i té 11 jugadors, no pot dir de sobte, no, ara en tindré 15, perquè m'agrada més, perquè aquests 3 més doncs es posaré, no. Escolti, el futbol té unes regles. El nostre país té unes regles que es diu Constitució. Llavors, si hi ha algú que es proposa no està dintre d'aquestes regles, d'alguna forma s'ha d'analitzar o s'han de canviar les regles. El que no pot ser és que uns diguin, no, és que a mi m'agrada jugar amb 14. I com que ens agrada a tots, o quasi tots, o la majoria, doncs juguem amb 14. No, les coses no es fan així.
Mm-hmm. És a dir, que creu que s'ha d'afrontar un canvi constitucional.
Sí.
El que passa és que, clar, després de sentir Pérez Rubalcaba i tot sabent que el PP no està per aquest canvi...
Aquí està el tema. Clar, el que deia fa un moment.
Si és volcar-te casar i no tenir parella, no? Jo em casaré demà. Bueno, ja tens parella, no? Bé, doncs molt bé. Però el desig hi és, molt bé. T'ho has de treballar, no?
Sí, jo crec... No, però d'alguna forma... Aquest dret a decidir, i parlant es pot intentar arribar amb una solució intermitja.
Sí, però jo comparteixo unes declaracions que ha fet el portaveu adjunt d'Esquerra Republicana, l'Oriol Amorós, que sí. Diu, jo defensaré que el Pere Navarro pugui dir que no, però que ell em deixi dir que sí. Jo crec que aquest és el joc i previ. El que passa és que no es pot confondre amb l'estat propi, no? Per tant, anem al dret a decidir, defensem la legitimitat d'una consulta...
Sí, però on serà el punt d'encontre en el qual el PSC estarà d'acord amb la resta de partits en aquest punt? Perquè, esclar, és que és com que parteixin de la contradicció aquesta, és a dir, en principi dient la Constitució inamovible, ara ja es pot modificar, sí,
clar,
o no?
Clar.
Aquí està la contradicció, que dius, bueno, fins a quin punt està disposat de veritat el PSC a actuar com a Partit Socialista de Catalunya i no depenent del PSOE, no? Uh-huh.
I amb una declaració sobiranista molt consensuada, com deia el senyor Reiteri, amb un centenar de diputats a favor, és viable que, almenys de manera consultiva i orientativa, des de les Corts Espanyoles es doni suport a un referèndum a Catalunya?
Com... Jo crec que sí. Jo crec que sí.
Vostè creu que, per exemple, Mariano Rajoy problema... veuria bé?
No veuria bé, però és que el problema català és un problema que ja fa molts anys, segles, que dura, i bé, l'encaix de Catalunya dintre l'Estat...
Exacte. És millorable.
És millorable i no està solucionat en absolut, no? Llavors... Bé, i no sols això, sinó que s'han de parlar de moltes altres coses, de moltes altres regions d'Espanya que tenen drets històrics i que, bueno, doncs parlem, si hem de parlar, parlem-ne de tot, no?
Però, clar, no de tothom igual, necessàriament.
No,
no un nou cafè per a tothom.
No, exacte. Bueno, el cafè per a tothom és a tot arreu, excepte en País Basc i Navarra. Uh-huh. Aquests mengen a part. Uh-huh. Llavors, bueno, si hem de parlar de tot l'Estat, parlem de tot.
Uh-huh. Clar. Jo crec que aquí estem entre un debat que és el que està portant sobretot el govern central de la legalitat, però hi ha el debat de la legitimitat, no? És a dir, els drets socials s'han aconseguit en un marc de superar la legitimitat, la legalitat. Moltes vegades, per desgràcia, per la violència, per guerres, per revolucions, però també moltes vegades per forçar processos que han fet que la legalitat canvi. I, per tant, jo crec que... I, per tant, és legítim reclamar canvis en la legalitat o una interpretació diferent de la legalitat perquè els drets civils s'imposin. Per tant, jo crec que aquí el que cal és aconseguir el màxim consens intern a Catalunya per convèncer a qui fa bandera de la legalitat que s'ha de superar aquesta legalitat, s'ha de fer una interpretació oberta.
Uh-huh. Potser estirant, encara que sigui estirant la corda, tensionant.
Bueno, clar, tensionant, no arribant a enfrontaments, però sí que tensionant, és com s'han aconseguit molts, no? Les dones no votaven, ara voten. és fruit d'un procés. No era legal que les dones votessin. Ara és legal. Quan es va aconseguir això? Bueno, per un procés en què les dones van sortir al carrer, hi va haver-hi reivindicacions... I...
No, però no és el mateix, eh?
No és el mateix, d'acord.
Pensa que dintre de Catalunya, per exemple, ja fa molts anys es parlava de la cinquena província. Us recordeu la cinquena província? Quina era?
Sí, les Terres de l'Ebre, no?
Doncs imagineu-vos que dintre uns anys diguin, no, escolti, nosaltres ens considerem diferents al reste de Catalunya i volem, bueno, doncs una separació i encara que no estigui... En els estatuts no estigui programat, doncs ho volem decidir nosaltres perquè som nosaltres diferents, perquè és el mateix. Llavors, clar, què faríem els d'aquí? Escolti, no, però, hi ha unes normes que entre tots les vam decidir, però no parlem-ne, no? Bueno, és el que s'està fent.
Però hi ha uns fets que suporten determinades decisions i n'hi ha d'altres que no. O sigui, jo crec que igual que el que diuen, home, és que al final, si es va la independència, cada ciutat podrà... Home, no. Hi ha un element...
Però per què no? Per què no?
Home, perquè hi ha uns elements, jo crec, que són que fonamenten, que històricament...
Allò que fa que Catalunya sigui un poble, diguéssim,
exacte,
no?
Exacte, que fa que sigui aquella un poble, cohesió. Que sigui una nació, que hi ha elements...
Però les Terres de l'Ebre també són molt seus, eh?
No. Sí, però són...
I les comarques de Girona, també.
I al final, si vas a diferenciar, clar, cadascú, i els de Sabadell no volen viure amb dels de Terrassa...
És un extrem, no? Però vull dir que per aquest camí hem d'anar amb molta compte.
Els de Badalona també tenen una identitat pròpia, tothom però, la té, no?
Tothom la té, al final, clar, no? I no per això reclamaràs la independència.
No, el problema de fons és que davant de tot això tenim el tema econòmic, que és importantíssim, i en el qual no es pot precisament frivolitzar, i és de que el que sí que és cert és de que Catalunya com a entitat, com a país, si no té una certa autonomia pròpia, doncs per poder decidir pròpiament les seves necessitats, que són moltes i que sabem que a nivell fiscal han estat sempre menys tingut amb la resta d'Espanya. Vull dir, aquest és un problema de fons. L'Oriol Junqueras és el que defensa, doncs, justament, de que per poder tindre això és la independència. Jo no em defineixo perquè no em toca en aquest aspecte, però sí que és cert és que si no hi ha una certa, el que diem, una pròpia autonomia una autonomia real a dins del país, és molt difícil poder tirar endavant, no solament Catalunya, sinó la resta d'Espanya, perquè no hem de perdre de vista que Catalunya tradicionalment ha sigut un motor de tirar endavant tota l'economia. Per tant, si Catalunya no té aquesta força, malauradament la resta d'Espanya tirarà endavant. Per tant, amb independència o no independència, amb dret a decidir o no dret a decidir, jo crec que aquest factor és importantíssim i que, per tant, s'han de buscar les mesures o el camí més recte o el camí més adient per poder arribar a solucionar tota aquesta problemàtica a la part o si vols paral·lelament, doncs també amb això, amb aquest dret a decidir, amb el tema, doncs, que toca a la sensibilitat dels catalans.
Sí.
Si no, si entréssim, doncs, si volem entrar, doncs, en detalls de que cada país, cada poble, bueno, això jo crec que és entrar en polèmica que no cal.
Sí, sobre això hi ha hagut en altres tertúlies del programa cert debat, en la línia del que plantejava el senyor Reiteri, i en tot cas, doncs clar, tot pot ser discutible. Ara, el tema en el qual ens fixem ara és la possibilitat que el poble català en el seu conjunt, ja veurem,
sí,
d'aquí anys o segles, sí, què pot passar, doncs que el poble català en el seu conjunt pugui decidir o no, pugui decidir sol o conjuntament amb tot l'estat espanyol el seu futur o el seu encaix a Espanya. Senyors, parlem d'altres temes. Avui recordem, amics oients, quan passen 7 minuts de 3 quarts de 9, que compartim la tertúlia amb el president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater, amb l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri i amb l'economista Josep Maria Grau. A França, milers de persones es van manifestar ahir, sobretot a París i també a altres ciutats, contra la reforma legal que vol introduir el president François Hollande i que dona legalitat al matrimoni entre persones del mateix sexe. És a dir, que la paraula matrimoni és extensible a aquestes unions que ja estaven reconegudes, per cert, a França, amb les conegudes PACs, Pacte de Convivència, i segurament això ens fa venir a la memòria el que va passar fa més de 7 anys a Espanya quan Zapatero va legalitzar el matrimoni homosexual. Sembla que França vagi, doncs no sé si amb 7 anys de retard, però vaja, hi ha hagut molta oposició social a aquest projecte, fins i tot de gent considerada progressista. Vostès què pensen d'això?
Jo penso que el matrimoni com a institució de dret natural...
Sí, que pensen en general i del que passa a França, si digui.
És un dret natural que està reconegut per la major part de constitucions de tot el món, i equiparar el matrimoni a la unió de dues persones del mateix sexe no és el mateix.
Sí, com a dret natural, vostè creu que només és plantejable entre home i dona?
Matrimoni, com a matrimoni. Una altra cosa és que digui, no, que tinguin els mateixos drets i que puguin... Bé, això és una altra cosa, no? Però en quant a matrimoni, és home i dona.
Potser el problema és que fins fa poques dècades no s'havien reconegut aquests drets. I
és totalment injust forçar aquestes parelles a formar part dintre del... És injust, perquè naturalment no ho són i per tant, és exigir-los una sèrie de coses que moltes vegades es veuen amb dificultats de poder-les aportar. No? Llavors, hi ha grups d'homosexuals que estan en contra d'aquesta llei, en contra.
A França també es van manifestar, efectivament. Cosa que a Espanya potser no va passar fa 7 anys, però a França sí.
Bé, per tant, jo crec que aquesta manifestació és una perquè a França és molt difícil que hi hagi manifestacions majoritàries. No és com aquí a Espanya, és molt difícil mobilitzar la població allà. Per tant, és un exemple de que realment és una llei que d'alguna forma no resumeix el consens de la ciutadania francesa.
A veure, és que aquí el que passa és que hi ha dues coses. D'alguna manera s'ha posat actualment damunt de taula perquè això era una promesa electoral de François Hollande. I, lògicament, agradés o no agradés una majoria o no, ell, com que portava el programa electoral, doncs ho tenia que posar damunt de taula. Altra cosa és de que la societat francesa, tots sabem de que hi ha una part, doncs, que el que podríem dir catòlica, que té un pes específic molt, molt important, fins i tot jo diria que amb cert radicalisme, doncs, però no de perdre de vista doncs, el cardenal, no recordo ara el nom, que fins i tot va estar en un temps doncs, fora de la Santa Seu, ara no sabré dir el nom, no em surt en aquest moment. Que...
El cardenal arquebisbe de París, vol dir
sí.
El cardenal Lustiger, potser?
No.
No ho recordem
Lefebvre.
Aquí
tampoc. Lefebvre, exacte. Lefebvre, sí.
No era cardenal, en aquest cas.
No. Bisbe, doncs.
Bisbe,
no?
Exactament, el bisbe Lefebvre, que fa ja 25 anys gairebé es va separar en un cisma de l'Església
sí,
Catòlica.
Que, doncs, sí, que té un seguidisme bastant important a França, i el que sí que és cert és que el catolicisme en general a França té un pes específic molt important, sí, i però, és una lluita contínua contra
però em sembla que aquest tema queda clar que no és només una qüestió de catòlics d'un determinat sector, com diu vostè, sinó que és molt transversal a França, aquesta oposició al que està intentant legislar.
Estem d'acord, les tres coses però jo dic que el que és la part, diguéssim, del catolicisme té un pes específic molt important i que això pot davant de la societat francesa i per això es manifesten com es manifesten.
No, però això és de dret natural, no?
Sí, sí.
No. Per tant, hi ha molts catòlics, no catòlics, que s'han manifestat també.
No, ja estic d'acord amb això, però si jo simplement...
Però comenta, senyor Grau, l'anàlisi del que està passant.
Correcte, no? Sí.
Senyor Sabaté, perdoni.
Però, en canvi, l'Església francesa sempre ha estat una església molt plural, també. Igual que hi ha hagut, per dir-ho de Lefebvre, hi ha hagut bisbes, arquebisbes a París en posicions molt, molt obertes i d'altres llocs, no? Mm-hmm. Per tant, jo compartiria el que diu el Joan Carles. Clar, que hi ha un element de la utilització del concepte matrimoni, no? A mi em sembla que reconèixer el dret de dues persones a la dues persones del mateix sexe, a la convivència, establir un vincle amb un cert compromís i a fer-ne d'això la voluntat de conviure, a mi em sembla que ha d'entrar en el reconeixement civil i social. Altra cosa és reconèixer el matrimoni en tant en quant és entrar en un concepte que segurament causa aquesta contradicció, no? Segurament basada en el dret natural, no? I per tant aquí entraríem en consideracions ja més complexes. Jo crec que s'està entrant en el mateix debat que es va entrar aquí a Espanya, sí. I que en tot cas cal veure com queda, no?
Aquí va acabar amb un recurs al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional va avalar-lo i que ho avali el Tribunal no vol dir que amb una majoria nova no es pugui canviar.
Bueno, estem en el mateix de la legalitat i la legitimitat.
Això mateix.
Sí, sí.
Jo crec que, en tot cas, s'ha de reconèixer aquest dret de les persones a conviure amb persones del mateix sexe a partir d'aquí. Les opcions personals
És que a França, si em deixeu dir, el tema social, diguéssim que hi ha una sensibilitat molt especial, hi ha de tradició, tradicionalment.
Però no? Jo deia que les parelles homosexuals tenien drets reconeguts de fa molts anys,
però, veure,
però no com a matrimoni.
No, no, exacte. A veure, però deixant una mica de banda el tema aquest, el que em volia referir és que França es troben amb una problemàtica importantíssima a nivell social en quant al que fa referència, doncs, per exemple, doncs, a les pensions. Perquè resulta que han estat oberts a molta immigració, han estat oberts a que, doncs, per exemple, per dir alguna cosa, per exemple, famílies africanes que han vingut amb una persona, un home ha vingut amb dues o tres dones, amb els seus corresponents fills, això ha fet ha posat una pressió damunt de la part social francesa molt important. I ara aquí hi ha, doncs, aquesta lluita de rerefons també d'aquest reconeixement. Jo, i en cap moment em pronuncio, a veure, si jo m'he de pronunciar personalment, diria, doncs dic el mateix, penso el mateix que vosaltres, de que la unió natural és d'un home i una dona, però si entrem en el tema de reconeixement, o sigui, el que és legal i el que és legítim, no? Sí. En aquest aspecte jo penso que França hi ha una certa por de que això encara incrementi més aquesta despesa social que ja de si la tenen, com aquell que diu, desorbitada. Uh-huh. I estan posant frens de tota banda i per això ara aquestes manifestacions, jo crec que de fons també hi ha una part que implica, doncs, aquest fet.
Veurem com s'acaba resolent. En tot cas, François Hollande tenia en el programa electoral aquesta reforma legal del matrimoni homosexual. S'han fet algunes enquestes aquests dies. Es diu que un 90% dels que van votar Hollande no entendrien que no legalitzés el matrimoni homosexual. Uh-huh. Per tant, però també s'ha de dir que altres presidents socialistes no ho havien portat, com el cas de Lionel Jospin o François Mitterrand. Gràcies, Quim Sabater, Joan Carles Reiteri, des de la Seu d'Urgell, Josep Maria Grau. Que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies. Bon dia.
Són les 9, ara els titulars que ens porta la Sara Cruz, el comentari de Josep Muiró i Ardèvol, i després entrevistarem en directe el bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull. Entre altres coses, ens parlarà del seu llibre de comentari de la paraula de Déu, La crida de la paraula, homilies amb la doctrina social de l'Església. Això i Món sense fronteres, amb Àngel Miret, així com altres coses, fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, ha afirmat que la situació econòmica de les finances públiques de Catalunya és insostenible i que, per tant, els pressupostos del 2013 seran excepcionals de manteniment i de subsistència. Mas-Colell també ha subratllat que la retallada de la despesa pública que ha d'emprendre la Generalitat estarà en funció de si el govern espanyol accepta relaxar l'objectiu del dèficit per a les autonomies. Seguim a Catalunya perquè el líder d'Unió Democràtica, Josep Antoni Duran i Lleida, ha publicat un apunt al seu blog on diu que el procés per consensuar una declaració sobiranista no ha començat bé i proposa, per tant, començar de nou per elaborar una proposta on puguin caber-hi també el PSC i Iniciativa. Duran ha comentat també que en una hipotètica consulta sobre la independència de Catalunya, a nivell personal, votaria que no. Marxem a l'exterior. La policia índia ha detingut 6 homes acusats de la violació múltiple que va patir una dona al nord del país. Entre els detinguts s'hi troba el conductor de l'autobús en què viatjava. L'última detenció es va fer el dissabte a la nit i s'uneix a les de 5 persones poques hores després de l'incident ocorregut divendres a la nit quan la víctima tornava en un autobús nocturn a la zona del Punjab. Cada 20 minuts, recordem, una dona és violada a l'Índia. En esports, el Barça de Tito Vilanova ha batut el rècord de punts històric a l'Equador de la Lliga amb la victòria del Màlaga ahir per 1-3. Els blaugrana acumulen 18 triomfs en 19 jornades i sumen 55 punts sobre 57 possibles, 3 més que l'anterior registre. I quan passen 2:30 de les 9 del matí, connectem amb el Centre d'Informació Transmet per conèixer l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments, a partir dels usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, que el funicular de Vallvidrera està fora de servei. El trajecte entre les estacions Peu del Funicular i Vallvidrera Superior es fa provisionalment per carretera. Normalitat pel que fa a la resta de línies dels ferrocarrils de la Generalitat, així com a metro, autobusos, tramvies i rodalies de Catalunya, segons ens indiquen els diferents operadors. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem a més informació quan siguin les 10 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 3 minuts, el comentari de l'actualitat ens arriba avui de la mà de Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació de Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró i Ardèvol, bon dia, endavant.
Bon dia. Ahir diumenge va tenir lloc a París la manifestació més gran duta a terme a França des de 1984. Quan més d'un milió de persones varen sortir al carrer i aconseguiren tombar la llei d'ensenyament que impulsava aleshores president François Mitterrand. Però ara l'actual president Hollande no es farà enrere, malgrat la gentada. No farà cas i tirarà endavant la conflictiva llei que divideix el país. I quina és aquesta llei? És un projecte de transformació econòmica, un sistema impositiu més just, tracta potser de la coparticipació dels treballadors a l'empresa? No, res de tot això. La nova llei és ja una coneguda per nosaltres. Fa referència al matrimoni i a l'adopció homosexual. L'Església Catòlica i les seves organitzacions laiques en ple, la comunitat jueva, els evangelistes, les comunitats musulmanes, amb el recolzament de diversos partits, el més important de tots, la UMP, l'alternativa a l'actual govern socialista, han mobilitzat una multitud històrica com mai en els últims 25 anys. I com és que si en condicions semblants un president fort i popular com Mitterrand va fer marxa enrere de la seva llei sobre ensenyament, ara un president feble que ni tan sols rep el suport d'un terç dels ciutadans quan només fa 8 mesos que governa, manté la seva? Per què s'entesta Holanda? La resposta és perquè, dissortadament, el que abans era l'esquerra transformadora, ara no té gairebé res més que portar per marcar la diferència amb el centre-dreta que coses com aquesta, com el matrimoni i l'adopció homosexual. Aquestes són les coses que constitueixen les seves actuals senyes d'identitat. Estem davant el fracàs evident de tot un projecte. Que tingueu una bona setmana.
Els intents d'eliminació de grups nacionals, ètnics, religiosos o lingüístics són delictes contra Déu i contra la humanitat, i els responsables d'aquests crims han de ser citats a respondre davant la justícia. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
És el momento. El momento de llevarte lo que mirabas en el escaparate y no te compraste.
de ponerte de moda y a un precio que gusta. Porque lo que quieres, ahora se lo puedes pedir a las rebajas. Pídeselo a las rebajas del Corte Inglés.
Vestits i americanes per home, amb un 40% de descompte.
Pídeselo a las rebajas.
Demana-ho al Corte Inglés.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
La crida de la paraula és el títol d'un llibre que es va començar a publicar l'any passat i l'autor del qual és Sebastià Taltavull, actualment bisbe auxiliar de Barcelona i també responsable dels mitjans de comunicació a la Tarraconense. Són homilies amb la doctrina social de l'Església que es van començar a treure l'any passat coincidint amb el cicle litúrgic B i ara continuen sortint amb el cicle C. Aquesta aportació del bisbe Sebastià Taltavull ve d'un encàrrec que se li havia fet per uns comentaris a través de la web de l'organisme Vaticà de Justícia i Pau, un encàrrec concretament del president emèrit del Pontifici Consell Justícia i Pau, Renato Raffaele Martino. Parlem d'aquest i d'altres temes durant els propers minuts amb el bisbe Sebastià Taltavull. Bisbe Sebastià Taltavull, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Com estem?
Bé, molt bé. Començant bé la setmana i el dia, també.
Gràcies. Nosaltres també intentem començar com tothom i els qui ens escolten especialment el dilluns de la millor manera possible, encara que costi. Sí. I també després de les festes, que això de tornar a la normalitat sempre és un repte.
No, ja fa dies que estem a la normalitat.
I tant, ja m'ho imagino. Sí. Senyor bisbe, què és la crida de la paraula com a concepte? Perquè d'alguna manera podem dir que és un llibre per llegir homilies, per llegir comentaris de la paraula de Déu?
Bé, és a partir d'un encàrrec, com deies abans a la introducció, i és un encàrrec que se'n va fer precisament perquè es fes una lectura des de la paraula de Déu. Sempre la homilia és comentari a la paraula de Déu, fer assequible la paraula de Déu, però tenint el rerefons de la doctrina social de l'Església, en concret el compendi de doctrina social. I aquest va ser l'encàrrec que se me va fer des del Pontifici Consell de Justícia i Pau, i ho vaig anar fent els tres cicles, i els tres cicles sortien cada setmana, vull dir, cada homilia sortia cada setmana, els tres cicles van sortir a la pàgina web del Pontifici Consell. Per tant, són homilies fetes no totes de cop, sinó setmana rere setmana, i ara se'm va demanar a partir de l'any passat de publicar-les a Itàlia, a l'Editrice Vaticana, i després s'han publicat aquí en català i en castellà. Allà s'han publicat en italià i en castellà.
Editades a Catalunya pel Centre de Pastoral Litúrgica, tant en català com en castellà. I el lector, el que trobarà, ja s'ho imaginen els qui ens escolten, és una referència de les lectures de la paraula de Déu de cada diumenge i dia de festa i una homilia a continuació, una homilia que vostè acostuma a introduir amb un títol també,
sempre,
un títol
sí.
actualitzador de la paraula de Déu.
Sí, sí, que sigui un poc el leitmotiv, diríem, de tot el que es diu.
Són homilies d'unes dues, tres o quatre pàgines?
No, són dues pàgines,
dos
folis.
Dos folis, bàsicament. Sí, pàgines de llibre parlava jo.
Però de llibre, sí, exacte.
Però vaja, que són dos folis, són relativament breus per llegir de forma assequible.
És per lectura i també per tenir-ho com a punt de referència, vull dir, per la predicació. No són homilies per llegir, diríem, estrictament, perquè l'homilia l'has d'elaborar tu a partir de la teva, sobretot de la teva pregària i de la teva reflexió i del teu estudi, i tenint molt en compte la comunitat a la que et dirigeixes, la comunitat que prediques. No és partir d'un text i posar el text allà en circulació, sinó que és tot un treball, no és una conferència, no és un escrit, diríem. Les homilies escrites són textos de referència que un pot utilitzar.
Vostè, en algunes de les homilies, parla de temes que, com dèiem, són actualitat, però es poden mirar a la llum de la paraula de Déu, temes com la crisi de valors, la crisi econòmica.
Totalment. És que l'homilia ha de partir de la paraula de Déu i ha d'il·luminar la vida. I per il·luminar la vida has d'estar atent a la vida, has d'estar molt entre la gent, has d'escoltar moltíssim, has d'escoltar molt. Jo sempre dic que per poder predicar bé, primer, un ha d'haver pregat molt i ha d'haver escoltat molt el seu entorn. Passa que ara hi ha entorns que no són totalment concrets, hi ha coses que diríem en general afecten a tots. Per exemple, ara citaves la crisi econòmica, per exemple, que és un tema molt, molt incisiu dins la doctrina social de l'Església, sobretot quan parla de l'economia, quan parla de la política, i és important tenir molt present el que diu la doctrina social, perquè, de fet, la doctrina social és la lectura de la paraula de Déu llegida des de la realitat que vivim.
La doctrina social és aplicar, efectivament, al nostre temps la paraula de Déu, la tradició de l'Església, i ja sabem que la societat de vegades surt amb temes d'interès públic,
totalment,
on l'Església diu la seva.
Totalment,
i potser,
sí,
doncs, en aquells temes que són més opinables, sí, sí, l'Església pot donar orientacions, però no es manifesta d'una manera o d'una,
sí,
altra, és transversal.
Sí, sí, jo crec que sempre s'ha de respondre amb tot, partint de la paraula de Déu, s'ha de respondre a les preguntes reals que la gent es fa, perquè si prediquem i prediquem a l'aire, així sense tenir en compte la realitat on vius i les preocupacions i els sofriments i les angoixes, les aspiracions, els anhels de les persones, la paraula de Déu és com si tiressis una llavor que no cau dins cap terreny o cau dins un terreny que no l'acull.
La crida de la paraula acaba de veure publicada l'edició del cicle C, que correspon a aquest any litúrgic 2013, i l'any vinent, si Déu vol, el proper advent sortirà la del cicle A, ah, i ja es completaran, no?
Els tres cicles. Després veurem què fem.
Veurem què fem, però en tot cas, amb possibilitat de reeditar o introduir,
sí,
coses.
Sí, i actualitzar, sobretot, també, perquè cada vegada que un ha de predicar, no ha de predicar a partir del que es va dir l'any passat o l'altre, sinó a partir del que avui realment la gent necessita, la comunitat necessita.
Aquestes aportacions que vostè feia per a la web de Justícia i Pau, justpax.it, eren fa molts anys, fa gaire temps?
No, va començar el 2008, el 2008.
Per tant, és ben recent.
A mi, quan em van nomenar bisbe auxiliar d'aquí, estava a la meitat del cicle B. Per tant, sempre m'ho van comentar les homilies abans del març del 2009, són fetes quan estava precisament en el treball en la pastoral, a la conferència episcopal, i a partir d'allà ja les vaig seguir redactant aquí i la publicació s'ha fet des d'aquí.
Vaja, que se li va girar feina quan va venir, sí, aquí, perquè, sí, a les obligacions de bisbe,
sí,
auxiliar,
sí, sí, sí,
va
sí, però és un treball que a mi m'ha fet molt de bé tenir aquest ritme setmanal, perquè és diferent quan escrius un llibre i l'escrius tot seguit, perquè hi dediques hores i tens temps, a quan ho has de fer cada setmana. I jo mai redactava o feia, escrivia l'homilia corresponent, mai ho feia abans d'haver predicat la del diumenge anterior. És a dir, que era pràcticament en calent que les anaves fent cada setmana, rere setmana.
Avui parlem amb el bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltabull, que està a punt de complir ja 4 anys com a bisbe auxiliar entre nosaltres. Li agraïm molt la seva presència i, bé, potser per tancar el tema d'aquest llibre, La crida de la paraula, que avui recomanem, vol donar algun missatge per recomanar la seva lectura, per orientar com es pot consultar?
Bé, és un llibre que el pot llegir qualsevol persona, va orientar molt a la predicació, a la que els preveres i nosaltres podem fer a l'hora de transmetre la paraula de Déu en la celebració de l'Eucaristia. Ara hi ha bastantes persones que m'han dit, bueno, que va molt bé com a lectura setmanal abans del diumenge, de celebrar el diumenge. A més, sobretot perquè té aquesta referència a la doctrina social i hi ha molt d'elements, diríem, importants que hi van entrant, sempre escollits dins el tema litúrgic d'aquell dia o d'aquella setmana. I també em sembla que hi ha persones que jo no busco, a vegades ho hem utilitzat per algun recés, per alguna reflexió, grups de matrimonis, grups de catequistes, fins i tot grups de, me diuen fins i tot algun polític polític cristià que li interessa seguir un poc tant el ritme de l'Església en la litúrgia com la doctrina social, persones amb compromisos socials i dins la societat, que mira, és una reflexió curta, senzilla, però que dona elements, pot donar elements de reflexió i punts de referència, també.
Doncs el felicitem, senyor bisbe Sebastià, per haver arribat a gent tan diversa amb aquest llibre, La crida de la paraula, homilies amb la doctrina social de l'Església. Ara ha sortit el cicle C, el B va sortir l'any passat, i si Déu vol, el proper advent sortirà el cicle A. Tenint en compte que vostè és el responsable de mitjans de comunicació a la Tarraconense, li volem preguntar per aquests últims canvis que hi ha hagut en alguns fulls diocesans, començant pel de Barcelona, que al desembre presentava aquest nou disseny 2.0, per dir-ho així, i noves aplicacions que permeten que les imatges parlin, que es puguin escoltar coses que surten escrites. Com ho valora, això?
Jo certament crec que ho hem dit molt, és una innovació, era una innovació necessària, perquè avui has d'estar en el ritme de tot el que els mitjans t'ofereixen. I, clar, tots els mitjans de l'Església, en aquest sentit, han de respondre, jo diria, necessitats reals. I avui tot va molt ràpid amb aquest aspecte. És a dir, una notícia s'ha de dir al moment, no sols a vegades s'ha de dir al moment, sinó que a vegades s'anticipen i tot. I la gent, a hora d'escoltar una notícia, també s'hi ha de sentir molt interpel·lada, s'hi ha de sentir propera, i una forma de tenir molta informació és aplicar-hi tots aquests mitjans d'aquestes noves tecnologies. Clar, veure una imatge i que tu amb el mòbil t'hi puguis acostar i a partir d'allà puguis seguir una informació molt més ampla a partir d'aquella imatge, dona un amplari al full, jo diria, de molta, molta més extensió i també molta més informació.
Recordem que després del de Barcelona s'han anat incorporant aquest nou full 2.0, per dir-ho així, Terrassa, em sembla, altres...
A la reunió dels CIMCOS, la darrera que vam fer, el representant, el delegat de mitjans de Barcelona, ho va explicar ja en aquells que, de fet, fan el mateix full, encara que en pàgines diferents pròpies, les diòcesis que ho fan.
Sí.
Això s'anirà, perquè se n'ha anat parlant, s'anirà completant. Es vol fer molt de conjunt amb les diòcesis, allà ho hem parlat molt, a les nostres reunions n'hem parlat molt, perquè podem oferir-ho no només a les diòcesis catalanes, sinó que ho podem oferir a molts altres llocs. Aquest dia mateix ha sortit un article impressionant, llarguíssim, a l'Osservatore Romano. I el senyor cardenal mateix ens deia que, parlant amb moltes persones a Roma i d'altres llocs, han quedat molt sorpresos també d'aquesta innovació, i per tant podria ser que molta gent no sols ho valorés, sinó que també s'hi apuntés.
Dóna la sensació, senyor bisbe, que l'Església, des de l'any 1996, que és quan va aparèixer Internet a nivell mundial, no ha perdut aquest tren, tant a nivell universal com particularment aquí a Catalunya. Aquest tren l'estem agafant molt bé. Una altra cosa és que després sigui eficaç el que fem i funcioni l'evangelització.
Sempre hi ha una pregunta a fons amb tots els mitjans de comunicació, que és el paper que hi té l'Església en els mitjans. Endevinar, diríem, el que l'Església ha de comunicar és un repte sempre, perquè no només nosaltres no només partim, com parteixen molts altres, del que interessa o que pot interessar a la gent, sinó també del missatge que volem comunicar. I a vegades el missatge que volem comunicar no tothom de primer cop l'accepta i l'encaixa. Ara, lo important és que sí, que estiguem molt al dia i que puguem incidir molt amb les persones, a hora de donar-los una autèntica informació i tota la formació que hi pugui venir a partir d'aquests mitjans.
Una última qüestió. Hem perdut a Catalunya un bisbe, perquè Xavier Salinas se'ns ha anat a Mallorca. No sé si va ser vostè a la presa de possessió.
Sí, sí,
tenia en compte que és menorquí. Sí. Com va anar la celebració?
Sí, mira.
Va ser bonica, sentida.
Cada celebració d'aquestes, l'entrada a una diòcesi, és l'inici també d'un nou moment. I jo crec que la manera com es va plantejar i com es va viure, crec que va ser una celebració molt viscuda a nivell profund, espiritual, celebratiu, però també plena de contingut. Avui jo crec que l'Església ha d'anunciar Jesucrist, ha d'evangelitzar i sobretot ha d'animar a tothom en el seu seguiment. I crec que això és el que es desprèn sempre d'aquestes celebracions.
I des d'aquí felicitem el bisbe Xavier Salinas, amb qui ja parlàvem ara fa uns dies, i li desitgem que vagi molt bé en aquesta nova etapa a Mallorca. Ara mateix la situació és que a Tortosa es nomena un administrador apostòlic, perquè el Sant Pare no ha nomenat cap bisbe.
Administrador diocesà.
Administrador diocesà, perdoni, sí.
No, administrador apostòlic és quan és...
Quan és un bisbe, perdó. Sí, administrador diocesà, disculpi. I això es nomenarà aquests dies, dies o...
Sembla que sí, que van dir que era així.
Doncs esperem que aviat pugui tenir un nou bisbe a l'estimada diòcesi de Tortosa. Gràcies, senyor bisbe Sebastià Taltavull, per haver-nos acompanyat. Hem parlat de predicació, de mitjans de comunicació i d'església en general. No sé si vol afegir alguna cosa més en aquest inici d'any 2013.
No, estem per servir i estem per anunciar i estem per fer-nos presents per tot allà on faci falta comunicar l'Evangeli, que és, jo sempre ho dic, des dels mitjans, és el millor contingut que tenim i el millor missatge que podem donar. I molta gent això ho reconeix, fins i tot. Algú ens diu, aprofiteu-ho més en això, que ho teniu i és molt bo. I, per tant, el que podem aportar a la nostra societat, en general, no només a l'Església en particular, és precisament aquest missatge tan clar, tan profund, tan senzill i a la vegada tan alliberador i tan esperançador.
Recordo en una xerrada amb diaques que vostè deia fa un temps, a l'Evangeli tot està previst, el podem consultar sempre.
Hi és tot.
Moltes gràcies, senyor bisbe Sebastià Taltavull. Sabem que té molta feina, que la pugui fer amb profit i sense estressar-se gaire.
Ho fem en calma, també.
Fins una propera ocasió. Que vagi bé. Bon dia.
Molt bon dia i gràcies també per haver-me convidat.
Ràdio Estel.
Imagina la teva boda amb nosaltres. Si ja t'has promès o estàs pensant en casar-te, escolta Temps de Bodes. T'acompanyem en la teva preparació cap al matrimoni. Dimarts a les 6 de la tarda i diumenges a les 11 de la nit en reemissió a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Xistac. Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ara fins al 16 de gener trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta, 3x2 amb bolquers de Dot Activity de diverses talles i formats. Si en compres 3, la bossa et surt per només 15,97 euros.
A més, a Hipercor trobaràs 3x2 amb més de 1.000 articles. Hipercor, preu i per millor. Oferta vàlida només a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Tres minuts i mig i seran 2:15. Món sense fronteres. Anem ràpidament als temes socials de cada dilluns que compartim amb Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports a l'Ajuntament de Barcelona i també professor de la Universitat Pompeu Fabra. Senyor Àngel Miret, bon dia, benvingut.
Bon dia, bona hora.
Bé, comencem parlant de l'operació Fred, una acció social pública molt important als hiverns a Barcelona. Segur que altres llocs apliquen operacions semblants, però a Barcelona és especialment significatiu el nombre de persones que dormen al carrer i que quan fa fred de debò ho passen certament molt malament.
Mira, ja n'hem parlat alguna vegada en aquest programa, però dir pels oients que coneguin gent que dorm al carrer, malauradament, que s'ha iniciat ja la primera fase de l'operació Fred i, per tant, que és la novetat d'enguany. Fins ara l'operació només es posava en marxa quan baixava la temperatura dels 0 graus i en aquest moment hem articulat una resposta a partir dels 5 graus positius. Per tant, de 0 a 5 graus, es va obrir aquest diumenge al vespre, van assistir només en el centre que està obert 11 persones només, i bé, per tant, animar les persones que puguin conèixer doncs, gent que malauradament està en aquesta situació, que sàpiguen que està obert ja aquest primer dispositiu. En aquest moment és un dispositiu que no comporta la recerca d'aquestes persones que dormen al carrer, sinó senzillament que s'ha obert aquest dispositiu. Per tant, tant a la web de l'Ajuntament com al telèfon general d'informació trobareu les dades del centre on s'acullen aquestes persones. Si la temperatura baixés de 0 graus, aleshores s'activa la fase 2, que vol dir que Creu Roja i Ajuntament de Barcelona surten amb els vehicles que hi ha adequats a tal, amb aquesta, per aquest fet, precisament, a buscar la gent i insistir-los en que s'acolleixin. S'obren més centres, dels que en aquest moment només n'hi ha un d'obert, i per tant, doncs, en fi, que tenim aquesta atenció que menys, no?, amb les persones que, malauradament, insisteixo, encara estan al carrer.
Doncs queda dit que hi ha sostre, encara que sigui d'emergència, per a aquestes persones que dormen al carrer quan fa fred. Parlem d'altres temes de l'actualitat social.
Sí, mira, volia comentar una mica que aquest dia vaig tenir una experiència grata. Ja saps que en aquest programa sempre intentem aportar solucions.
Bones notícies.
I no només... No, també males notícies quan cal, però vol dir també una mica que la gent vagi tenint consciència de que en aquest entorn de crisi, com hem dit reiteradament, hi ha molta operativa, diguem-ne, de voluntariat, d'iniciatives solidàries i ciutadanes, i en algunes val la pena referir-s'hi. Mira, aquest dia vaig tenir la sort d'estar a Nou Barris i visitar un espai que ha llogat l'Ajuntament de Barcelona, i que era un antic supermercat, i que l'ha cedit a l'arxiprestat de Nou Barris, que són 7 parròquies. El mossèn que coordina això és el mossèn Joan Quadrenys, i que aquest, diguem-ne, junt amb els voluntaris d'aquestes parròquies i Càritas, gestiona un centre de distribució d'aliments digníssim. Dic digníssim perquè estem una mica acostumats a veure aquelles cues de gent a les parròquies que esperen, diguem-ne, amb el cistell o amb el carret, diguem-ne, que els subministren alimentació bàsica. Doncs mira, això és un centre, insisteixo, el format és de supermercat, és un format de supermercat i no hi ha cap aglomeració perquè es demana hora i se't dona una hora. I aleshores allà tu pots escollir lliurement, el servei social, sigui de Càritas, sigui de l'Ajuntament, donen uns punts per família, 10, 15, 20, fins a un màxim de 30 punts, i aquests punts es converteixen en productes, depèn de la situació de cada família, del nombre de persones que l'integrin, etc. I per tant, diguem-ne, aquesta gent tenen una hora donada i van com a un supermercat, amb un carret, i allà van situant els productes que els semblen més adients. No és el mateix aquella persona que demana, diguem-ne, un recolzament per l'alimentació, gent gran, doncs que famílies amb canalla, és a dir, el tipus, la tipologia d'alimentació, i per tant sembla molt adequat que en lloc de fer, com es fa encara en molts llocs, unes mesures estàndard d'oli, de llet, de cigrons, etc., sinó que cadascú escolleix segons la tipologia i els seus gustos també. Per tant, felicitats a l'Arxiprestat. És veritat que l'Ajuntament hi col·labora econòmicament a través del pagament del lloguer del local, però és veritat també que això seria impossible sense el munt de voluntaris que hi ha, tant de les 7 parròquies que s'han agrupat en aquest entorn, com als propis voluntaris de Càritas. Una bona iniciativa que mirarem d'anar articulant en el futur. És a dir, que aquelles persones que necessiten un suplement d'alimentació no hagin de fer aquesta cua externa, diguem-ne, i visible i estandarditzada.
És l'Arxiprestat de Nou Barris, mossèn Josep Quadrenys i molta gent voluntària que fa possible això, aquesta distribució d'aliments. Parlem de desnonaments, també?
Sí, aquest és un tema que malauradament doncs, n'hem de seguir parlant. N'hem parlat moltes vegades, però que n'hem de seguir parlant. Primer, també bones notícies. Dues entitats, i no em sap greu pas de dir quines són, la Caixa primer i després Caixa Catalunya, han suspès els desnonaments per llançaments hipotecaris a la ciutat. Estem parlant sempre, quan parlem de suspensió dels llançaments, estem parlant sempre de llançaments d'una família que no pot pagar la hipoteca. No estem parlant de llançaments ni de locals de negoci, ni d'inversionistes, ni de persones que hagin fet un esforç econòmic molt per damunt de les seves veritables possibilitats. Estic parlant doncs, de gent que en aquests moments d'eufòria potser van comprar pisos de, en fi, molt ben situats i de molts metres, sinó que estem parlant de famílies en fi, que ho necessitaven. Per tant, benvinguda sigui aquesta notícia. I felicitar aquestes entitats. Quan les hem hagut de criticar, ho hem fet. En aquest moment també cal doncs, donar una felicitar a la Caixa Catalunya. En paral·lel, en paral·lel amb aquesta bona notícia i fruit de tota aquesta situació, s'ha generat sobretot a Ciutat Meridiana un negoci d'algunes persones que cobren, es parla d'uns 1.000 euros, segons notícies dels Mossos d'Esquadra, per tombar, diguem-ne, les portes dels pisos que estan en lloguer o en venda. A tal manera que, si us fixeu, sobretot la gent que és de Barcelona, veureu que a molta part de la ciutat, i sobretot a Ciutat Meridiana, han desaparegut els cartells aquells que abans et passejaves i deies, guaita, com està la ciutat, en venda, o de lloguer, han desaparegut en bona part, perquè eren, diguem-ne, l'estructura informativa que permetia que aquests grups, els quals s'han detingut algunes persones per part de Mossos, insisteixo, tombaven la porta i a partir d'aquí, diguem-ne, facilitaven l'accés a les famílies. Ja sabeu que el tema dels desnonaments, en aquest cas d'ocupació il·legals, és difícil perquè la llei, diguem-ne, si no es produeix un desallotjament i quasi bé amb caràcter immediat, que en aquest cas ho poden fer els Mossos d'Esquadra, a la mesura que s'ha estabilitzat, ni que sigui doncs, migdia o un dia, aquestes persones que entren de forma irregular amb un habitatge, després ja només pot ser el jutge el qui ordeni el desnonament. Per tant, aquesta és una notícia, diguem-ne, en paral·lel a una altra, i també així fem el paquet sencer de l'habitatge, sí, que segueix baixant i res fa preveure que no s'acabarà aquesta baixada al preu de l'habitatge. Amb els darrers 5 anys, el preu de l'habitatge mitjà ha baixat amb un 32%. Déu-n'hi-do.
S'havia inflat molt, certament.
Home, s'havia inflat d'una forma absolutament absurda, que feia que fins i tot persones amb rendes mitjanes i bona col·locació, diguem-ne, laboral o bons ingressos familiars, els era pràcticament impossible accedir a un habitatge. I, per tant, tenim aquesta baixada. Aquest darrer any, a Catalunya sol, ha baixat el 6,6% el preu de l'habitatge, i en alguns casos, només en un any, per exemple, a Castella-La Manxa o a Navarra, ha baixat el preu un 12%, déu-n'hi-do. Sí. Per tant, aquelles persones que van voler fer negoci amb això ara tenen un problema important.
Doncs anem, si li sembla, a l'últim tema d'avui, de Món sense fronteres, temàtica social que ens porta Àngel Miret. Hem parlat d'habitatge, d'alimentació i de l'operació Fred fins ara.
Mira, doncs una molt, molt ràpida i una altra, dues notícies molt breus. Una és, novament, la ciutadania a Barcelona i a Catalunya en general ha demostrat la seva solidaritat amb el programa aquest de Camp Nen Sense Joguines.
Molt bé.
S'han fet una recollida extraordinària de 60.000 quan se'n preveien només 45.000 i, per tant, un abocament intens de les persones a facilitar a milers de nens, diguem-ne, amb 21.000 nens, aquesta opció. I després, en plan molt, molt positiu i en el frec del que és el nostre programa, però el Clínic ha creat una vacuna, diguem-ne, que s'acosta molt ja al que és la curació definitiva de la sida. Per tant, escolta, endavant, que els nostres professionals de la investigació, fins i tot en aquests moments de fortes retallades, són capaços de liderar, en molts casos, tant el Clínic com altres hospitals, i articular soluccions, en aquest cas, a malalts de la sida. No?
Amb el doctor Gatell, vam parlar d'aquest programa l'altre dia,
amb el doctor Gatell,
i un gran èxit, efectivament.
Per tant, bones notícies també, en general, a part de que la situació segueix estant com està, a veure si algun dia veiem la sortida del túnel.
A veure si la veiem, tot i que sembla que la societat ha agafat amb una mica més d'optimisme aquest 2013, més enllà de les supersticions.
A veure si part de l'optimisme reflecteix sobretot en un descens de les xifres d'atur.
Gràcies, senyor Àngel Miret, per una edició més de Món sense fronteres. Ens retrobem, si Déu vol, el proper dilluns. Que vagi bé la setmana.
Molt bé, moltes gràcies.
I ara us deixem amb La vida en solfa, patrocinada per la Fundació Roca i Pi i amb l'Oriol Casals.
Ràdio Estel. Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Xavier Salinas pren possessió com a nou bisbe de Mallorca. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món.
amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Es el momento de llevarte lo que mirabas en el escaparate y no te compraste, de ponerte de moda y a un precio que gusta, porque lo que quieres ahora se lo puedes pedir a las rebajas. Pídeselo a las rebajas del Corte Inglés.
Bruses, faldilles, pantalons i jerseis de dona per només 19,99 euros.
Pídeselo a las rebajas.
Demana-ho al Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a l'espai en el que descobrim la vida musical de la gent gran. Ballar en un esbar combina el moviment, el gest i la música també amb una part teatral. Per això no és estrany que el nostre protagonista d'avui fa molts anys que conviu entre aquestes dues activitats, teatre i dansa, la vida en solfa i la vida en dansa.
Els nostres protagonistes d'avui.
Em dic Joan Ribas Riera, tinc 76 anys, sóc fill de Sarrià, he viscut sempre a Sarrià, he col·laborat sempre amb totes les qüestions de Sarrià, sóc fundador de l'Esbar Sarrià, vaig estar uns anys sense ballar, però ara ja em fa potser 15 ben bé que tornem a ballar i aquí al peu del canó.
Coneguem la seva història musical.
Els musicals primers els recordo la meva mare, que va morir molt jove, pobreta, i que em cantava aquelles cançons, d'aquestes cançons antigues, que això que sempre les cantava. Després, amb l'Estel de Natzaret fent el paper de Benjamí, que té un solo, aquest paper jo ho vaig començar a fer just amb els 10 anys i vaig acabar amb els 15 anys. A més, els dos còmics, que són els que participen més això, van ser els mateixos, els 5 anys. El primer any jo no els arribava amb ells a l'ombro, i l'últim any ells no m'arribaven a mi a l'ombro. Tinc fotografies que fa gràcia, sort que la veu encara me la va aguantar, si no hi hagués hagut de fer de Sant Josep gairebé. A la parròquia, com que tenia la veu maca i això era el centre parroquial, pues em van agafar per totes les qüestions que hi havia, que si els més de Maria, que si els més de Sant Josep. Amb el seu sarrianenc havia participat també en qüestions d'un sol ús de veu blanca. Uns senyors que havien vist a l'Estel, que m'havien sentit i això, i van anar a casa, escolta'm, el Joan el podríem portar a Montserrat, que per la veu que té seria molt interessant, perquè a més allà pots obtenir la cultura. Però els meus pares no van voler. Els meus pares van dir que no volien que marxés de casa, i es va quedar així, o sigui que el de Montserrat va quedar en res, i només com es recorda que dius, mira, veien que podia haver-hi anat, no? Aquí a Sarrià va haver una època que es feien sarsueles a dojo, hi havia cantants d'aquí a Sarrià que eren bastant destacats, i llavors nosaltres érem el coro. Això ja a partir dels 17 anys. Llavors entremig ja va venir el de l'esbar. O sigui, a les bars ballava ball de bastons els caputxins d'aquí Sarrià, que un frare va organitzar. Llavors hi va haver un dia que el superior d'allà coneixia amb el mestre Manuel Cubeles, que era el director de les bars Verdaguer, i li va dir que vingués perquè això del ball de bastons, a veure per fer un ball de bastons, i va venir aquest senyor allà. Llavors aquest senyor va veure que érem un grup potser d'una vintena de nanos joves de 15 a 18 anys i el que va fer va ser cridar a tots els bastoners aquests perquè s'integressin a l'esbar d'aquí Sarrià. Vam organitzar l'esbar i ja vam començar i això deu fer gairebé 60 anys. La primera actuació en deu fer 58, però vam estar 2 anys amb una preparació molt intensa. El mestre Cubeles era coix, o sigui, no podia ell, no podia ballar, però venien dansaires del Verdaguer que eren les seves cames, diguem, no? O sigui, que va ser realment una preparació i una època molt bonica. Canviat tant l'existència. Jo recordo vindre a l'assaig d'esbar o de teatre era una ocasió estupenda per sortir de casa. Els meus pares em deixaven sortir i llavors fèiem una mica de juerga a la sortida i això. Però, en canvi, si jo els deia vull sortir, no. Teníem actuacions a dojo. L'esbar ballava molt. A més, érem, per dir-ho així entre cometes, l'esbar de l'Ajuntament. Venia un vaixell de la Marina Americana i això, doncs el poble espanyol. Allà hi havia una recepció, ballava l'esbar Sarrià, ballava un grup aragonès i ballaven un grup d'andalusos de flamencos. Això passava gairebé cada setmana. Cada cap de setmana teníem actuació en lloc o un altre. Vam ballar al Palau de la Música, a l'estranger, algunes sortides, molt. Un dels llocs, més que l'estranger, que recordo molt bé, va ser una anada a Sant Sebastià, que inauguraven la plaça Catalunya. Nosaltres devíem tindre 18 anys, això. I vam anar allà i vam tindre una rebuda. Clar, hi havia un casal català, igual que a Madrid, que havíem actuat a Madrid, havíem actuat a Sevilla. I les rebudes que ens feien realment eren excepcionals. Vull dir, de manera que hi va haver un company que amb una de les noies d'allà es van conèixer, es van casar i es va quedar viure a Sant Sebastià. Quan el mestre Cubeles va plegar, va seguir un molt amic meu, Jordi Torres. Ell, l'Emili, la va fer a Madrid. I el casal català de Madrid va formar un esbar que el portava ell. I, bueno, com a anècdota, jo vaig estar a l'Àfrica. Lamentablement, la meva mare va morir mentre estava allà i vaig poder venir, però vaig arribar a Madrid per poder agafar un avió a la nit i el Jordi Torres em va vindre a rebre a l'aeroport, va portar i em va dir, escolta'm, Joan, m'hauries d'ajudar, m'hauries de muntar un ball que no sé... I vaig muntar un ball i vull dir la meva mare de cos present. O sigui, això... Jo després vaig estar dirigint l'esbar d'Arenys de Mar. L'esbar d'Arenys de Mar, vam estar a França, també vam estar a Alemanya, i també va ser una època de les bones encara, que després, posteriorment, vaig tornar a reemprendre. Ja va ser un desastre, perquè hi ha els turistes, i les turistes d'Arenys de Mar, els nanos, pues, ja no ens passis a anar a assajar a les 10 de la nit, que se'n anaven a ballar. Però bueno, va ser 4 o 5 anys que vaig estar a Arenys de Mar. L'esbar ho vaig deixar perquè, esclar, vull dir, arriba un punt que jo viatjava. Jo, la meva feina era viatjar. Que en aquell moment, quan et casaves, canviava la vida, no? I llavors va ser quan ho vaig deixar. Com jo, molts, eh? Que precisament una cosa també molt curiosa és que dintre de l'esbar hi va haver una quantitat de casaments, perquè llavors eren potser 30 dansaires d'homes i potser 30 de dones. Doncs d'allà van sortir una dotzena de casaments, almenys. Llavors va ser aquest temps que ho vam deixar fins que deu fer 15, 16, no sé quants anys, va vindre la cosa aquesta. Dir, escolta'm, per què no formem un grup que sigui dels antics dansaires, i així hi haurà l'esbar, i els antics dansaires doncs, per anar ballant i anar fent coses. Començar i al cap d'un temps ens vam trobar que a l'esbar cada vegada hi havia menys joventut i vam haver de passar a prendre part del cos de dansa primer ja, i aquí estem encara. I cada vegada hi ha més problemes, principalment homes. I de dones també partim de que la més jove deu tenir ja quasi, els deu tenir 40 anys. Estem des de 40 a 76, sí que de l'esbar sóc el més gran jo. El procés de l'esbart, en Jordi Torres, quan se'n va fer càrrec, va canviar el nom d'esbart sarrià a ballet folklòric sarrià, amb el que va començar a introduir i a crear a ell danses mexicanes, peruanes, gregues, de tota mena. O sigui que va fer un canvi a l'esbart, tot i seguint amb les danses clàssiques. Ara, en realitat, en algun cas s'ha fet algun ball d'aquests, però normalment estem més centrats en balls catalans, mallorquins i valencians. I el que sí que s'ha fet és fer un tipus de balls més argumentats. O sigui, per exemple, tota una sèrie de balls que siguin de la Vall d'Aran, una sèrie de balls que siguin de la costa. Bé, jo entenc que molta satisfacció m'ajuda molt físicament, no hi ha dubte. Vull dir, avui dia jo prenc pastilles per tot. Però vull dir, bueno, entre les pastilles i ballar i fer l'estel i això, doncs, vull dir, em trobo físicament bé. Si em vinguessin un parell més jo ja plegaria, perquè ja em tocaria. Però si no venen, em toca ser-hi mentre es pugui, mentre aguanti.
Ballar és posar gest i moviment a la música, una activitat que ens ajuda a moure'ns i a gaudir de la música.
Parlem amb Concha Trallero, musicoterapeuta.
Tot el que sigui moviment és molt important. Tenim molt clar que de vegades quan ens fem grans doncs deixem de moure'ns i realment el que convé és moure's. Però clar, no és un moure's perquè sí, sinó moure's amb una finalitat, que crec que és el més important. I aquesta finalitat és expressar. Aleshores hi ha una sèrie de passos que s'han de prendre, amb la qual aquí doncs, intervé la memòria de l'espai, la memòria del moviment, també l'orientació a l'espai. Aquests passos doncs, es fan cap a la dreta, cap a l'esquerra, una coordinació amb la parella, una coordinació motriu, és a dir, totes les habilitats motrius d'orientació a l'espai es desenvolupen molt. Seguir un ritme, o sigui, seguir el ritme de la música, en aquest cas, que ens marca una pauta relativa al temps. Per tant, l'aspecte temps-espai es treballa molt. L'aspecte també de recordar doncs, balls de quan érem joves, de coses que ens agradaven, és a dir, hi ha tot una reminiscències del passat que poden ser interessants.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77.
I ara temps per escoltar dues propostes musicals del nostre protagonista d'avui, el Joan Ribas.
La que proposo és, el títol no el sé, però és una que canta el Django, que la meva mare sempre la cantava, i que és aquella que diu, el nen és més gran, sa mare plorant li diu cada dia, no surtis les nits, fusne dels forgits, treballa i estudia. Música. mare la cantava sempre. La meva mare era una cançó que sempre la cantava. La meva senyora, que ens vam casar, que jo tenia 28 anys, però quan jo en tenia 19, vam estar festejant un any i mig i havia vingut a casa i havia conegut a la meva mare. I també li cantava alguna cançó d'aquestes. Jo, quan canta el Diango, que és el Diango que més la canta, ella s'emociona de que recorda la meva mare quan li cantava. En el seu somni amb amor, ella pensa tranquil·la i dichosa, el meu fill pel humor i un tresor, i la dorm tot cantant i amorós. Fes mona reiet, fes mona fill meu, que ets una gelet que m'envia Déu. El ves a la cara, el ves al front, petons d'una mare, l'altre potser m'aniria bastant a una cosa de tipus clàssic, potser un concert de violí, que podria ser de Beethoven, no sé els títols perquè jo amb això sóc molt despistat, però vull dir que si la sentís diria aquesta. Sí, sí, aquest és un dels que m'agrada. Potser sí, que hi va haver una època que anava molt a concerts al Palau de la Música i de violí principalment. O sigui que havíem sentit molta cosa i teníem molt d'afició. No ho sé, perquè m'agrada molt. I a més la meva senyora li entusiasma. O sigui, com que a ella li agrada molt, jo també he agafat una afició i m'agrada molt el violí. També m'agrada molt el piano, però m'agrada més el violí, realment. És molt sensible, trobo que és molt, no sé, molt evocador, molt fi, eh? El piano també és realment molt maco, però el violí a mi és el que em diu una altra cosa, diguem-ne, eh? Toca més, exacte. La música per mi ha sigut un al·licient, un ganes de viure-la, de ser-hi. Per exemple, amb l'Esbart, doncs, la música em diu molt. En l'època de les sarsueles, doncs, m'atreia moltíssim. Sempre, per mi, la música ha sigut un estàndard. M'agrada molt i espero que em segueixi agradant molts anys.
La dansa popular ha estat la manera en què avui ens hem acostat a la música. És una opció per a aquells que els agrada ballar i volen posar la seva vida no en solfa, sinó en dansa.
Jordi Carretero i Oriol Casals us han posat la vida en solfa. Radio Estel.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Nova iniciativa al Cinema Girona de Barcelona, les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres a 2:15 de la nit, el pianista i compositor Jordi Sabatés presenta els seus espectacles de cinema i música en directe. Gaudeix fins al gener de Jordi Sabatés presenta Sherlock Jr. de Buster Keaton. Les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres fins al juny a 2:15 de la nit, al Cinema Girona, carrer Girona 175 de Barcelona.
Ara fins al 16 de gener trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta. Un joc de tovalloles de 3 peces, de jacquard i de cotó 100% per només 6,99 euros.
I a més, ara a Hipercor trobaràs 3x2 en més de 1.000 articles. Hipercor. Preu i part millor.
Dona, si el teu embaràs t'angoixa, truca'ns al telèfon de la vida. Estem amb tu per ajudar-te. No et deixarem sola. Ens preocupa el teu benestar i la vida del teu fill. Truca'ns al 93 204 7111. El telèfon de la vida, 93 204 7111.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Acabem comentant-vos que avui a 9:15 del vespre al Palau de la Música Catalana, al Petit Palau, hi ha una actuació del pianista José Menor, que interpretarà obres de Guinjoan, Albéniz i Granados. Al Petit Palau a 9:15 del vespre avui amb el pianista José Menor. Us recomanem aquest concert. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Xavi Aguilar, el David García, el Ferran Capdevila, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia, fins demà a les 8.
Ràdio Estel.